Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Estem ara en una estació de canvis de temps. Estem a la primavera. Dies de fresca, però en general la calor ja es comença a imposar. Al final de la primavera també és temps de petites o no tan petites molèsties, malalties que tenen precisament el seu origen en els canvis del temps, que són els més freqüents en aquesta estació de l'any i que avui anem a parlar-ne. Doncs sí, el programa de Ciència a l'abast de tothom l'hem titulat El cos humà nota el temps. Bé sigui pels efectes, diguem, dels canvis de clima, la temperatura, la humitat, el vent, el canvi de pressió atmosfèrica, la xafogor, etc. També pels canvis horaris, les hores de claror i de sol, de claror i de foscor importen, com també els efectes de la pol·linització de les plantes a la primavera, que escampen el seu pol·len i provoquen les temudes al·lèrgies. Doncs ens hi posem. El cos humà nota el temps. El cos humà és un bon indicador. Les variacions brusques del temps alteren el nostre estat anímic, això ja ho sabem, i també el nostre estat de salut, fins al punt que poden provocar alteracions molt greus. Els experts estimen que la meitat de la població, el 50%, és vulnerable als canvis de temperatura, d'humitat i de pressió atmosfèrica. Determinades situacions meteorològiques, com per exemple el pas d'un front fred o d'un front càlid, el grau d'ionització de l'aire o bé les oscil·lacions de la pressió atmosfèrica, influeixen en l'aparició de malalties. Aquestes malalties es denominen meteoròtropiques, de la meteorologia. Els canvis de temperatura, d'humitat i de pressió atmosfèrica possiblement són més coneguts, però no tant el cas de la ionització de l'aire, dels ions positius o negatius que hi ha a l'ambient i que ara intentarem donar a conèixer per la seva importància que tenen. Per què ens sentim a vegades cansats quan el cel està nuvolat i amb més energia després de descarregar una tempesta? Per què permaneixem temps quan permaneixem temps a dintre d'un edifici tancat amb aire condicionat o calefacció central ens provoca cansament especial o una certa inestabilitat? Ens tornem més irritables? Per què baixa el nostre to vital després d'un viatge ficats dins el cotxe hores i hores? En definitiva, quina deu ser la causa d'algunes malalties o problemes que ens afecten i que els metges no saben explicar? Moltes d'aquestes situacions tenen resposta en l'efecte que causen els ions a l'ambient, que són diminutes partícules de l'aire carregades d'electricitat. La fricció de l'aire, amb tot el que troba el seu vol, amb entrebancs que troba, diguem, fa que els àtoms de les partícules acabin donant una sèrie de càrregues, es carregui electrostàticament. D'aquestes càrregues es desprenen més fàcilment els electrons, que tenen càrrega negativa, que no pas els positius, no? I fa que l'aire hi hagi una determinada concentració d'aquests ions. En general, l'atmosfera conté entre 1.000 i 2.000 ions cada centímetre cúbic. O sigui, cada mil·lilitre, podríem dir, cada centímetre cúbic hi ha entre 1.000 i 2.000 ions. I d'aquests solen ser 5 de positius i 4 de negatius. Aquest cert equilibri, que és l'ideal, es pot perdre. Bé sigui per fenòmens atmosfèrics naturals, proximitat, per exemple, d'una tempesta o d'una forta ventada, per contaminació, per la pròpia pols de casa o l'ús de fibres sintètiques, pels aparells elèctrics que tenim a casa o al treball, com l'aire condicionat, la calefacció, els aparells aquests elèctrics destrueixen els ions negatius, que són els que ens convenen, i fan proliferar els positius i provoquen una atmosfera més asfixiant en certes cases i oficines tancades. En canvi, quan la presència és una mica més alta d'ions negatius, aclareixen la ment, d'alguna manera, aixequen els ànims i produeixen una sensació d'alleujament i de benestar tant físic com psicològic. Hem dit que el 50% de la població nota el canvi de temps, aproximadament. És capaç alguns de predir el temps que farà en funció dels símptomes que tenen al seu cos. Aquests fenòmens meteorològics que afecten les persones bàsicament són les tempestes, el fred i la calor, la humitat i la pluja o els vents. Per exemple, l'artritis reumàtica, a la gent gran, sobretot, amb dolors a la munyeca o les articulacions, els dolors de reuma que es diuen, s'agreugen amb el canvi de temperatura, d'humitat i de pressió atmosfèrica. L'anticicló i la borrasca, podríem dir-ne. També hi ha altres manifestacions que incideixen sobre la nostra salut, com poden ser, fins i tot, les fases de la lluna, les marees, la llum, com veurem. Altes temperatures i alta humitat s'han relacionat amb una disminució de la capacitat de mantenir concentració mental, per exemple. O sigui, amb una calor d'estiu i xofogó, doncs ens concentrem menys. Per exemple, hi ha més problemes de disciplina també en els nens quan es veuen afectats pels vents i per la pressió atmosfèrica. Això està demostrat. S'ha de tenir molt en compte, tal com hem dit, la càrrega positiva o negativa que hi ha en l'atmosfera ambient. A què anomenem nosaltres bon temps? Doncs fixeu-vos, el temps normal seria quan al nivell del mar estiguéssim a una pressió atmosfèrica d'una atmosfera, això tothom ho sap. Avui dia l'home del temps parla de 1013 hectopascals. O sigui, la pressió normal que hi hauria d'haver en l'ambient al nivell del mar, quan estem a Navàs, per exemple, ha de ser menys, però al nivell del mar seria 1013 hectopascals o, també se'n diuen encara, mil·libars. Quan hi ha un anticicló, una pressió més alta de 1013 mil·libars, realment és quan el temps està més estable. Però aquesta situació d'anticicló dona alta pressió, un aire sec, un excés de radiació solar, generalment, i fa augmentar la tensió elèctrica i els ions positius, que és els que no ens convenen. En canvi, quan nosaltres parlem de mal temps, és que hi ha una depressió, una borrasca, una baixa pressió, menys de 1013 hectopascals, o mil·libars, llavors s'acosta el mal temps d'alguna manera, és més ventós, es dispersa els contaminants. Abans de que arribi aquesta tempesta, en el front, podríem dir-ne, de la tempesta, hores o dies abans, la tensió elèctrica augmenta. Els humans ens sentim inquiets, amb ofec, desassossegats, podríem dir-ne, potencialment agressius a causa de l'estrès electromagnètic que hi ha en l'ambient. Els animals mostren també inquiets i els insectes proliferen com una plaga fent-se molt més agressius que no pas en períodes d'altres períodes del temps. L'aire, en aquest cas de l'arribada d'una borrasca, s'ha carregat en excés de càrregues positives. Però què passa? Que així que acaba de passar la borrasca, la tempesta, o com podríem dir, la depressió, es descarrega tot per la pluja, l'ambient es torna més humit i es recupera la seva polaritat negativa. O sigui, a l'aire hi torna a haver càrregues negatives, que són les que ens convenen. Llavors l'atmosfera refresca, permet el relax i el descans profund, ens sentim més tranquils, aliviats de les tensions i ens augmenta l'energia per fer coses. Per què els humans ens avancem en aquests canvis de temps? Doncs perquè resulta que els ions, que parlem de l'ambient, que són les partícules carregades elèctricament, positives o negatives, viatgen a la velocitat de la llum i precedeixen un parell o tres de dies a l'arribada d'un nou front atmosfèric, o sigui, ells arriben abans. Per això, quan arriba el front a Catalunya, molts catalans ja noten, l'han notat, diguem, un o dos dies d'antelació. Diem que el que convé que l'ambient estigui carregat negativament, que això ens ajuda. Aquests ions negatius que hi ha en l'ambient se'n diuen ions fins i tot feliços, donen una sensació agradable de frescor, de relax, de benestar, que es percep a on? Per exemple, en un bosc, estirat a la gespa, a la vora d'un riu, prop d'una cascada o a la sorra del mar. Llavors, els ions negatius en aquesta atmosfera ens fan sentir bé. Per això ens agrada tant relaxar-nos, per exemple, a la visita d'unes cascades com les famoses cascades del Niàgara, no? Les catarates del Niàgara, on el salt d'aigua diu que allà, el Niàgara, arriba a produir 400.000 ions per centímetre cúbic, un gran quantitat d'ells negatius, quan hem dit que en un ambient normal n'hi ha entre 1.000 i 2.000. Doncs, visitant, estant a davant de les catarates del Niàgara, n'hi pot haver 400.000, i això facilita enormement el relax i la felicitat. Per contra, quan a l'ambient hi ha ions positius, provoquen sensació de pesadesa, com hem dit, aclaparament, trobem, això també ho trobem en espais tancats, que són els edificis malalts, que es diu a vegades, o molta gent amb l'aire condicionat, escassa la renovació de l'aire a casa, el fum del tabac, que doncs, produeixen una espècie de claustrofòbia, també dintre els grans magatzems, els súpers, les oficines, zones molt hermètiques, quan hi ha aglomeració de gent, etc, etc, etc. I com podríem mantenir un equilibri de ions negatius a casa nostra? Doncs bé, hi ha uns aparells, si es vol, a més de la ventilació, que és convenient, i si podem estar doncs, també hores a l'ambient a fora, a la gespa, a la sorra, a vora el mar, a vora un riu, amb l'aigua ens hi ajudarà. Però hi ha uns aparells que se'n diuen ionitzadors, o equilibradors iònics, que són un, que electrònicament és un multivibrador amb uns elèctrodes que té i que s'encarrega de distribuir ions positius i negatius segons convingui. Aquests, diguem, ionitzadors de l'aire es venen, és un equip electrodomèstic petit, també se'n diuen purificadors i descontaminadors de l'aire, atreuen a més la pols i les partícules en suspensió, les que hi ha a l'ambient, les que hi pot haver a casa, les que aixequem constantment. Combaten el desfici i l'insomni, fins i tot diuen. Incrementen la oxigenació, la desintoxicació dels bronquis. Activen, poden activar la circulació sanguínia, eliminant dolències i inflors. Milloren l'estat d'ànim, augmenten el rendiment físic. Per això, perquè donen un equilibri de ions i, sobretot, una mica més de negatius que de positius, que són els que ens van bé. Són especialment aconsellables per persones que pateixin asma, bronquitis, al·lèrgies, problemes respiratoris en general i que siguin sensibles als canvis de clima, del temps. S'usen molt en gimnasos, per exemple, aparells d'aire condicionat, doncs, amb ionitzador, fins i tot pel cotxe n'hi ha. I fins i tot aconsellen les llums de sal, aquestes cares s'estan doncs, imposant i venent molt maques d'aquest color vermellós, de sal gema, del sal de Cardona, aquestes llums de sal són emissores d'ions negatius, emeten ions negatius i, per tant, equilibren els ambients interiors que estan carregats i que tenen molts cops poca ventilació. Ara hi tornem, amb ciència a l'abast de tothom, avui parlant de què el cos humà nota el temps.
Come and hold my hand, I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. That I live in.
got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love, and love is the rafter. I cannot get enough.
Tornem tots vosaltres amb Ciència a l'abast de tothom, avui amb un tema de ciència amb alguna pinzellada de medicina, parlant de que el cos humà nota el temps. Al començament del programa hem estat parlant de com és l'atmosfera, l'anticicló i la borrasca, el bon temps i el mal temps, i sobretot com influeixen els ions que hi ha diguem, en l'ambient dintre de com ens trobem nosaltres. El temps afecta sobretot a malalts de reuma o d'artritis. Aquesta gent ho saben prou bé. La majoria de persones afectades per aquestes malalties reumàtiques que en diem afirmen que podrien predir canvis meteorològics, canvis en el temps, ja que aquests o l'arribada del mal temps els causa inflamacions i dolor a les articulacions. Pensem que reuma no existeix mèdicament. En parlem molt de que hi ha gent que té reuma, però el reuma els metges no ho accepten així, sinó que científicament és l'artritis. És tot un conjunt, diguem, de dolències de l'aparell locomotor del cos humà, els ossos, els muscles, les articulacions, els tendons, els lligaments, mal a la muñeca, etc. etc. O sigui, les articulacions s'inflamen per un canvi de temps. Les persones, diguem, més sensibles, doncs, ja ho anuncien. Plourà, ho sento en els meus ossos, i per descomptat ho solen encertar-ho. S'ha comprovat que un descens de temperatura està lligat a un augment del dolor i de la rigidesa d'aquestes articulacions, d'això que en diem reuma, d'artritis. Aquests símptomes també apareixen al variar la humitat ambiental i augmentar la pressió atmosfèrica, o sigui, en períodes d'anticicló. Però ara ens volíem centrar en algunes pautes del temps que són les que més ens donem compte. Per exemple, els efectes del vent, i després podem parlar de les onades de calor i de fred. El vent, un vent fort, diguem, modifica la regulació del cos humà. Quan la temperatura baixa, el vent intensifica la sensació de fred, ja que s'emporta una capa d'aire calent que tenim a sobre la nostra pell. Quan la temperatura és elevada, el vent alleugereix d'alguna manera la sensació de calor, ens facilita l'evaporació i la suor, i això ho agraïm a l'estiu. Però també influeix el vent en els nivells de pol·len, en la contaminació atmosfèrica, com ara les partícules, l'ozó, etc. etc. En general, no agraden els vents càlids i secs, que són els que estimulen la presència de lo que dèiem, dels ions positius. Per tant, un vent de ponent, un vent càlid i que sigui sec, que no porti humitat del mar, no sol ser agraït pel cos humà. Normalment fan baixar el que se'n diu el nivell de serotonina, després hi tornarem a donar una pinzellada en aquesta hormona que tenim al cos humà, la serotonina que està en el cervell, i donen símptomes, aquests vents càlids, d'ansietat, de ser més irritables, de tenir, en alguns casos, migranya, insomni, fins i tot dificultats per respirar. A Barcelona van comprovar que els atacs de pànic al servei d'urgències de l'Hospital del Mar eren 3 vegades més grans en dies de vent càlid de ponent. Hi ha alguns vents que provoquen descompensacions en les càrregues elèctriques de l'aire, que es coneixen com els vents de les bruixes i que tenen noms típics de la zona on es donen. Per exemple, el Mistral, a la Costa Blava francesa, doncs és un d'aquests vents, a la Costa Azul, que diem a vegades. Diu que el propi primer ministre anglès passat, de fa uns forces anys, Winston Churchill, no anava de visita en aquestes platges franceses quan hi bufava el vent aquest, diguem, de ponent calent. Els Alps i a Suïssa tenen un vent que es diu el Foeng, força conegut. El Foeng és un vent sec que ve del sud, i això que bufa la zona dels Alps, i que fa fins i tot que els metges, els cirurgians, retracin les operacions si preveuen que s'acosta un vent d'aquests. Aquest vent Foeng és un vent càlid, sec i electrificat, diguem. Porta moltes càrregues elèctriques positives, el que estem dient en tots els moments. Es produeix al pujar l'aire calent i humit per la zona dels Alps, diguem, per la zona nord dels Alps, i quan troba la part més alta, allà és quan es refreda, i llavors baixa, doncs es va escalfant, i això és un vent, diguem, el vent de les bruixes, també associat a migranyes, a insomni, fins i tot a tendències de suïcidi, etc etc. A Itàlia tenen el Sirocco, que escombra una gran zona, deixant en el seu pas desequilibris de tot tipus. A Israel tenen un que es diu xarap de vent, i a l'Empordà o a Catalunya tenim la tramuntana. Per tant, cada país té caracteritzat algun dels seus vents que li provoca algun trastorn més o menys important, no? Diguem que el major índex de suïcidis al nostre país es produeix a les Illes Balears, lloc que aparentment és paradisíac, no?, a les Illes, que és perfecte per fer turisme, però els que viuen a les illes estan sotmesos a vents de tramuntana sostinguts i repetitius, i això deprimeix el sistema nerviós central, provoca canvis de conducta severs, canvis, diguem, de comportament, i pot donar tendència a les depressions en molts pacients i fins i tot al suïcidi. Aquestes creences, algunes tan arrelades que en països com Israel o Suïssa, els canvis aquests de vent, els vents càlids i secs, es consideren un atenuant en les sentències per crims. Per tant, podeu comprovar la importància gran que s'hi dona. Quan hi ha més taxa de mortalitat, en general, al nostre país? A l'estiu o a l'hivern? Hi ha ara, com a normal, prescindint una miqueta, diguem, d'això que dèiem dels efectes dels vents o dels canvis climàtics. Doncs s'ha vist que la taxa de mortalitat, en general, a l'hivern és entre un 10 i un 25% més alta que l'estiu. Això és degut a malalties que es produeixen de tipus de cor i respiratoris, cardiovasculars i respiratòries. Sembla que alguna influència hi té el temps més gran que cap a l'hivern passem la gent a dintre espais tancats, a l'interior, diguem, tancats tot l'hivern. Llavors fa doncs, que aquesta, aquest ambient que respirem a l'interior de la casa o de la ciutat doncs, ens provoqui en alguns, sobretot els més febles, la gent gran o també fins i tot amb crios petits, més problemes doncs, de cor i de respiració i d'asma. Un estudi fet a Barcelona als anys 91-96, durant 5 anys, indicava que el mes de gener és el que presenta una mortalitat més acusada, el mes de gener, entre 50 i 60 morts cada dia a Barcelona. I aquest nombre de morts anava baixant, aquestes defuncions anaven baixant, fins al mes d'agost, que era quan n'hi havia menys, el torn de 30, el prop de 30-35, per tant es reduïa pràcticament a la meitat. I a partir d'aquest mes, a partir de l'agost, es tornava a incrementar fins al gener. I això, aquestes pautes de màxima mortalitat al gener, mínima al mig de l'estiu, sembla que s'anaven complint tot l'any. I l'efecte de les tempestes, quin efecte hi té sobre el nostre cos? Una tempesta, una pluja, una clamarsada, llamps i trons... Doncs podríem dir que la presència de la pluja té efecte sobre les malalties al·lèrgiques, sobretot. Durant el període de la pol·linització, la humitat els influeix o agreuja. Però el greu podríem dir que és la tempesta de trons i llamps que fins i tot multiplica les emissions hospitalàries en molts llocs. Aquests canvis electromagnètics que provoquen els llamps, una tempesta de llamps, incrementa una altra vegada la concentració de ions positius i fa que ens sentim doncs, més deprimits, més amb problemes de bronquis, d'asma, etc. etc. No obstant, el problema més greu dels llamps sabem que és quan cauen i fulminen, doncs, provoquen la mort. A tota la Terra s'ha avaluat que cada segon es produeixen unes 2.000 tempestes de llamps, que suposa que en poden caure ben bé un 100 cada segon a la Terra, o sigui, 8 milions de llamps cada dia. Per tant, hi ha la probabilitat de que en algú li toquin, no? Els Estats Units estimen que els llamps provoquen 100 morts i més de 300 ferits cada any. Els més exposats, per descomptat, són els que estan més a l'aire lliure, els pagesos, els mariners, que estan en espais oberts, els excursionistes, els jugadors de golf, els que passegen a l'aire lliure... Quan cau un llamp, el que provoca és un curtcircuit en el sistema, diguem, elèctric nostre i afecta els impulsos del cor, per tant, li provoca, pot provocar una parada cardiorrespiratòria, i també afecten els impulsos del sistema nerviós, tot allà on tenim més, diguem, corrent d'alguna manera energètica, no? I poden produir, a més, cremades considerables, lesions a l'oïda, estrès traumàtic, etc., etc. I ja que parlem de tempestes, també ens afecten el nostre cos i molt les onades de calor i de fred. Les onades de calor, durant els períodes de temperatures extremes, a l'estiu, s'observen augments acusats de mortalitat, especialment amb causes també respiratòries, cardiovasculars, angina de pit, però també fins i tot hi ha gent que té més còlics renals o de la bilis o biliars. Els més vulnerables sempre són les persones grans, els nens petits o persones que tenen algun problema de salut, amb diabetis, obesitat, afeccions doncs, de les vies respiratòries. Es creu que dies diguem, de calor sostinguts, 4 o 5 dies de calor doncs, a partir dels 30 graus, la mortalitat per problemes de respiració i de cor poden augmentar entre un 5 i un 15% al nostre país, a Catalunya. A Europa, una de les onades de calor més devastadores va ser l'any 2003, també aquí a Espanya i a Catalunya. L'any 2003 va ser devastador per França, on es va estimar que havien mort 14.800 persones per sobre de les esperades. Per tant, hi havia un 60% d'augment respecte a lo normal. També a Espanya i a Catalunya, dintre aquest temps de juny-agost 2003, va haver-hi 3 onades de calor amb un augment de mortalitat d'un 8 a un 10%, o sigui, uns 3.000 morts per sobre de les normals esperades. Si això provoca les onades de calor, també el fred provoca els seus problemes. Les onades, els descensos bruscos de temperatura, la baixada de la humitat ambiental o els canvis de pressió atmosfèrica tendeixen a contreure, a tancar els vasos sanguinis, produint accidents vasculars, cerebrals, més còlics, renals, crisis asmàtiques, etc, etc, etc. Aquestes onades, diguem, de calor i de fred a l'estiu ens les solen manifestar els homes del temps amb la temperatura de xofogor, sobretot, no? Sabem que la temperatura, podríem dir per sota dels 20-25 graus, influeix molt poc la humitat relativa. Però per sobre de, se sol considerar dels 23 graus en amunt, per tant a l'estiu, si la humitat és elevada, doncs nosaltres el nostre cos nota una temperatura més alta que el que realment marca el termòmetre. Un exemple, ja sabem que això ens en parlen cada estiu l'home del temps, no? Però per donar un nombre, si la temperatura de l'ambient, el que marca el termòmetre, l'ombra, són 30 graus a l'estiu, 30 graus, per exemple, un dia que marqui això, i un 80% d'humitat, doncs el nostre cos nota una temperatura de 43 graus. Fixeu-vos que hem augmentat 13 graus senzillament per la unió, la xofogor, dels 30 graus amb un 80% d'humitat, que això sí és força humitat. I per acabar aquest segon bloc parlem de també la influència del sol, dels dies curts i els dies llargs. Com deuen influir, diguem, en el cos humà? Doncs hi tenen la seva importància. Tots sabem que la llum del sol és essencial per la vida, diguem, nostra, també de les plantes i de tots els éssers vius, no? Una exposició adequada augmenta la producció de vitamina D, adequada, en el sol, que és una hormona, és més una hormona que una vitamina. Aquesta vitamina D, doncs, ve degut a l'exposició a la radiació ultraviolada que ja ve amb la llum del sol. La llum blanca ja porta també radiació ultraviolada. No obstant, sabem que una exposició excessiva a la radiació ultraviolada, sobretot gent que pren moltes hores del sol a la platja, pot ser problemàtic per la pell, per provocar catarates als ulls, cremades a la pell, i el 90% dels càncers de pell doncs tenen alguna incidència, algun motiu amb la radiació ultraviolada que hem rebut. Sobretot ara que fa uns anys que la radiació ultraviolada ens arriba amb més força, més irradiació, més potència, degut a que ha disminuït la capa d'ozó, que actuava com un filtre de radiació ultraviolada, degut a la contaminació per, sobretot, els frigorífics, els clorfluorcarbonis, els CFCs que en diem, no? Ha disminuït la capa d'ozó, s'ha aprimat, sobretot a l'Antàrtida, en algunes zones del món més que d'altres, i això fa que ens arribi una radiació ultraviolada que provoca més cremades, càncers de pell, i s'ha vist l'increment molt, molt, molt acusat. De ciència a la base de tothom, avui que estem parlant de que el cos humà nota el temps, i ens queda una petita part on dedicarem algunes malalties afectades pel temps, com poden ser les al·lèrgies que provoquen el pol·len i d'altres. Ara mateix tornem. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love,
preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going two ways. And I need to feel real love, and love ever after. I cannot get enough.
La part d'avui del programa de Ciència a l'abast de tothom la dedicarem, doncs, en el programa que estem fent de El cos humà nota el temps, a algunes plantes, algunes malalties que a la primavera, doncs, amb el pol·len i la floridura que fan, també ens afecten. Sabem que el pol·len és una font de malalties respiratòries, de rinitis, sobretot, de llagrimeig, de plorar els ulls, de congestió, de goteig al nas, que afecta a moltes persones ara a la primavera. El pol·len de les plantes, la humitat li influeix moltíssim, de tal manera que, en general, pot arribar que una planta produeixi 500 grans de pol·len per cada metre cúbic d'aire a les nostres comarques, aquí a l'interior de Catalunya, i en canvi només en produeixi 50 o 60, per tant 10 vegades menys, en les zones de la costa. I això per què? Doncs perquè la humitat del mar fa que les plantes pol·linitzin més a poc, més lentament, i això afecti menys. Però què és el pol·len? Doncs els grans de pol·len són, d'alguna manera, les cèl·lules sexuals masculines que tenen les plantes de flors. Es formen a l'interior dels estams de la flor i un cop aquests grans estan madurs, són alliberats. La seva funció biològica és que vagin cap a la part femenina d'una altra flor de la mateixa espècie, a través del vent, a través de l'aire, a través de corrents, i la fecundin l'òvul d'aquesta altra planta. Per tant, el pol·len és una cèl·lula sexual masculina en trànsit, moviment. A Catalunya hi ha una xarxa que se diu aerobiològica, que des de l'any 1983, fa gairebé 30 anys, doncs es dedica a controlar la presència de més o menys índex de pol·linització a les ciutats de Catalunya, en algunes ciutats de Catalunya almenys. I això, aquesta xarxa aerobiològica, precisament es diu aerobiològica perquè vol dir que estudia els organismes que són transportats d'un lloc cap a l'altre. I com en deu actuar que això del gra de pol·len de les plantes ens afecti tant a nosaltres? Doncs fixeu-vos, d'una manera una mica curiosa, el pol·len que acaba entrant a la mucosa i pot anar a la sang, doncs la gota de sang de cada un de nosaltres té el que se'n diu uns antígens, té, perdó, uns anticossos, que són unes globulines, en forma de I. I aquestes globulines, aquests anticossos, és on s'hi deposita, s'hi para, s'hi posa el pol·len, també d'altres contaminants, o bé fins i tot la pols de la casa. I en aquesta gota de sang, on en aquestes puntes que tenen aquesta I, s'hi posa diguem, aquest contaminant, aquest pol·len, fa que la molècula de sang reaccioni, fa una reacció eliminant histamina. I aquesta histamina és el que és al·lèrgic. I llavors doncs, dona una contracció dels bronquis, una dificultat per respirar, problemes d'asma, suors, i, per descomptat, el que sabem, els ulls vermells, llagrimeig, esternuts, congestió nasal, et goteja el nas constantment. Poden aparèixer també ardors a la gola, tos i fins i tot d'altres conseqüències. I quines plantes ho donen bàsicament o com està això aquest any, ara aquí a Catalunya? Doncs aquesta xarxa aerobiològica de Catalunya, que la treballa i la posen a punt la unitat de botànica de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens diu que a Manresa, que és entre moltes altres ciutats de Catalunya que es controla el pol·len, aquestes setmanes primeres de juny seran molt presents, o sigui, seran les que afecten més, el pol·len de la parietària, que és la parietària. Doncs la parietària és una planta que fa unes fulles verdes i que s'enganxa a les roques. Nosaltres també en diem la morella roquera, eh? La morella roquera. Doncs aquesta serà una de les que més pol·len emetrà i, per tant, més problemes de pol·linització hi pot haver-hi. També les gramínies, aquestes plantes doncs, com el fenàs i d'altres, i el roure i l'alzina. Aquestes tres són les que aquestes primeres setmanes doncs, donaran una concentració de pol·len més acusat a l'àrea doncs, diguem, de Manresa. Però també, a més d'aquest pol·len, hi ha uns fongs que ajuden en aquestes mateixes problemes de rinitis, que són el fong que se'n diu l'alternària i el cladosporium, que donen unes espores al·lèrgiques a la primavera i la tardor. En aquest cas, a la primavera està en el màxim de floridura. Què és l'alternària, que potser es coneix menys? Doncs és un fong que registra doncs, amb molta freqüència amb les fulles caigudes, les fulles seques, amb la matèria orgànica que cau de les plantes a terra, allò que s'està podrint, que s'està en descomposició, i que fa que les seves espores flotin en l'aire i ens donin també aquests problemes. Es dona amb tot temps, però ara quan comencen els dies calorosos i humits és quan més. I l'altre fong que en dèiem el cladosporium és un fong que ataca els arbres fruiters. Es va podrint pel peu de l'arbre, comença pel peu de l'arbre, primer queda fosc, creix una micela, diguem, de color verdós grisaci bruta i afecta després l'escorça de la fruita i la podreix. Per tant, en aquest període d'ara, el que més ens pot afectar és això. També hi afectarà, però amb menys grau, el pol·len del pi i del plantatge i de l'olivera, però fixeu-vos que els que hem donat com a més greu serien la morella roquera, aquesta planta que està enganxada a les roques de color verdós, les gramínies i els fongs de l'alternària i el cladosporium. Les volves de les pollancres, tant que ens molesten, contràriament a el que sembla, aquestes volves blanques que queden doncs, nevat tot el terra, donen problemes, diguem, de brutícia cada primavera. Empeses pel vent, doncs s'acaben dipositant a tot arreu i se recorren a molts llocs. Són molt empipadores. Es fiquen al nas, a la boca, als ulls, però no solen ser causa d'al·lèrgia, perquè no porten pol·len, sinó que és un sistema que tenen de dispersar la llavor per l'aire, però no el pol·len en si, no les partícules de pol·len que hi ha. Bé, i amb tot això, doncs, donem per acabat el programa d'avui. Hem volgut explicar, doncs, en ciència a la base de tothom, com el cos humà notava el temps, nota el temps i els seus efectes. Hem començat per l'anticicló i la borrasca, el bon temps i el mal temps, que en diem nosaltres, les tempestes, la importància dels ions positius, dolents, i els negatius, saludables, i que els ionitzadors poden d'alguna manera ajudar-hi a casa, la influència dels vents que tenen, les migranyes, amb les distorsions que poden provocar-nos, els dies curts i llargs, com també té influència la claror i la foscor per tots nosaltres, i hem acabat amb les plantes que depenen una mica del temps i ens irriten amb el pol·len, provocant al·lèrgies, provocant rinitis. Moltes gràcies per escoltar-nos, molt bon dia i bona setmana a tothom.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Living either before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running before I've arrived. Can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Contact me.
sure I understand this road I've been given. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand.